Vale, perfecte, doncs és avui l'última conferència d'entre Francesco Ranocchi, que és sobre viatge i recerca, i amb aquesta conferència tanquem el cicle de les tres conferències que hem tingut a la classe de viatge i recerca. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per estar aquí. Ja ens coneixem una mica i no sé, heu vist que cada trobada vam tenir una persona que com una guia, no? Que es porta en aquest petit viatge. No? Jo considero que podem viatjar moments de lloc, anar en un altre país, no? Però en aquesta aula, aquí, el que podem fer és viatjar una mica amb el que és la nostra fantasia, la nostra imaginació i viatjar una mica en la cultura, no? El referent per al nostre viatge serà Hermes. Hermes és aquella divinitat que representa l'unió entre el pensament i la realitat, no? Doncs és el que porta els somnis i tot això. Crec que és la persona convenient per fer aquesta mena de discussió que farem avui en el que és la història de les imatges, aquesta història especial que Cesare Brandi, que és un historiador de l'art i un teòric de la restauració, restauració de monuments i obres d'art, que va una cosa molt senzilla, que sembla que és senzilla, però en realitat no és que... O sigui, sí que podem dir que existeix realment una història de l'art perquè podem fer una cadena de fets que estan en relació un amb l'altre i de continuïtat. I que si mirem aquesta història, per un costat hi ha la potència immediata de les imatges i per l'altre hi ha tota una component feta de signes, de significats, símbols. Doncs nosaltres utilitzarem aquests significats, aquestes imatges per viatjar. Seran els llocs que visitarem, no? I cada vegada veurem si ens comuniquen aquests, en canvi, signes i significats o si aquests es modifiquen en la nostra història. O sigui, la nostra història donarà una mica de sentit diferent a tot el que és una mica l'història de l'art. I la història de l'art, mira, comencem aquesta vegada de les coves prehistòriques. O sigui, farem una excursió al llarg del temps, ja veu que podem viatjar fantasia en el temps si no en l'espai, no? I què millor tenim tants testimonis de la capacitat imaginativa dels nostres avantpassats que començar directament d'aquí. És interessant perquè ho farem amb les teories d'un investigador, d'un recercador, no tenim... un teòric italià que es diu Emmanuel Anati. Ja vam parlar una mica d'aquesta persona. Identificar en les traces, no? En les grafitis que van deixar els nostres persones prehistòrics, va identificar tres classes de signes. Els pictogrames, que són representacions d'objectes reals. Una persona, un animal, un objecte com pot ser una espasa. Després tenim els ideogrames. Els ideogrames, en canvi, són una espècie dels nostres adjectius. O sigui, classifiquen una mica, donen qualitats. Gran, petit, masculí, femení. I després, una altra classe de símbols que va anomenar els psicogrames, que no tenen res a veure amb alguna cosa de la realitat, sinó que són com un estat d'ànim. Representen una experiència psíquica, una emoció, com podríem fer una comparació amb una persona que mou una mà molt fort, no? Aquesta tensió que té, no? I aquesta tensió que es mou la mà, mou el cos, així, nerviosisme, o calma, s'expressen en aquesta classe de símbols aquí, no? Que interpreten, segons la interpretació de Nati, aquests estats d'ànim. Doncs tot això, els tres tipus de signes, pictograma, ideograma i psicograma, constitueixen una sorta de prelinguatge, una forma de comunicació que van desenvolupar les persones. Amb aquella capacitat, la capacitat de simbolitzar les coses, o sigui, de donar el significat d'una cosa a una altra cosa, que tenen els homes del principi i que és la cosa que els diferencia en el món animal i en l'ésser de l'home. Com per exemple, un dels exemples més clars és aquesta pedra que en realitat quan la van trobar no es van adonar quin significat tenia, no? Van pensar que hi havia una de les diverses pedres que estaven allà en una cova, la cova del Cujo, i del Cujo, perdó, castellano. I en realitat, després van adonar-se que estava posat en un lloc especial. I mirant-la bé, amb la llum, van veure que era com un cap d'un home, no? Doncs era un fetitge. I aquest lloc on la van trobar era un lloc de... bueno, aquesta és la cova, és la planteria, la planta de la cova, i el cap estava allà. I possiblement la gent es reunia al voltant d'aquesta primera imatge. I doncs podem veure que hi ha diverses les arrels de la nostra forma de pensar i d'expressar-nos estan en aquestes noies i primigènies, en aquestes formes primigènies de comunicació, de pensament i d'idees. I en particular, per lo que és l'art, per identificar dos arrels molt importants. Una és aquesta forma de sistema de comunicació que va identificar Anàtis. I l'altra és una cosa encara més antiga. Hem de pensar que en l'oscuritat dels seus coneixements relatius, no? Estar davant de la mort era realment un misteri. No comprenien el que passava realment. No? I fins i tot hi ha algunes hipòtesis segons les quals el cervell dels primers homes era una mica diferent del que tenim, això segurament. Però sobretot era diferent una cosa, la poca capacitat de distingir entre el que era una imatge real i el que era una producció del seu cervell, o sigui, l'imaginació al somni. Doncs què passava? Tenien rivalitats, s'enfrontaven i mataven altres persones. Això bueno, passa encara avui, però m'imagino que en aquell moment passava una mica més, no? I després tenien por. Tenien por perquè li tornava al somni la persona que havien matat. Doncs ells no sabien si era real o no era real. Doncs van desenvolupar, aquesta és la teoria, una pràctica que era la de posar una pedra encima sobre d'aquesta persona, de forma que no es pogués moure de cap manera. I d'aquesta pràctica, que tenia un sentit de por, es va desenvolupar tot allò que després són els monuments. Què vol dir monument? Per dir l'aquí, monument, i vol dir recordar. El monument és l'objecte que ens fa recordar. Però clar, és tot un canvi de significat. Aquest servia per no fer moure la persona. En canvi, després, com que sempre es presentava en relació a l'enterrament, va transformar-se en l'element que distingia el lloc on estava enterrat la persona. I aquesta forma masculina de la pedra retorna després en tots aquests monuments que de ple Europa, que són els menhirs i els cromlech. El cromlech és una sèrie d'elements que estableixen una interioritat, no? Estan al voltant d'alguna cosa. Estan, per exemple, a la situació la mateixa de quan s'estava al voltant d'un espai que s'havia deixat viure del bosc. No? Això vam comentar lo que era la teoria de Heidegger, no? D'aquesta idea primitiva, la base per sempre dell'architettura, che è la di fare un espai obert, cioè di aiutare un espai in lo che era in cambio una foresta, dove non c'era un ambito per stare. No? E avete pensato che le prime persone si reunivano avvoltando un foco, e ancora che non tinguessi un linguaggio, non parlavano possibilmente le prime stesse, no? Però comunicavano. E come comunicavano? Comunicavano con l'espressione. La cara. Comunicavano amb les mans. Clar, com que donaven la cara al foc, es podien veure i podien veure el moviment de la fe. Amb aquest moviment de les mans, tots podien establir uns patrons repetitius. Patrons repetitius que pot ser que siguin a la base de lo que ara anomenem el ritme. I a la base del ritme, la ritme pot ser que sigui després a la base d'altres expressions més complexes, com per exemple la música i totes les expressions corèutiques, la dansa. I més allà el teatre. Hola, doncs. Doncs podem veure com de sistemes més senzills de relació es generen situacions molt complexes. I en particular podem veure com d'aquestes pràctiques naixen aquelles coses de les quals estem parlant avui, com la religió i l'art. Doncs està al voltant d'algo, centrar, determinar un centre i així seguir. Un exemple claríssim d'aquesta idea, aquesta necessitat quasi geomètrica, podem dir, que tenien en l'antiguitat, i aquí estem 700 anys abans de Cristo, o sigui, ja estem molt més a prop de nosaltres, és la forma amb la qual els etruscos organitzaven les seves ciutats, la fundació de la ciutat etrusca. Doncs, els arúspici, no?, que eren persones dedicades expressament, no?, a interrogar els signes que existien en l'univers, no?, i portar aquests messatges a les altres persones, identificaven el punt on neixia el sol i on anava a posar-se. En els dies especials del solstici e de l'hivern. I a part d'ahir, així podrien orientar aquell espai, no? Identificar l'Orient, identificar el Nord, identificar tots els llocs. Això es diu d'organitzar un templo. Templum originàriament vol dir separar una part d'espai, de cel, en particular. I després, en relació a la part de cel que s'ha identificat amb aquest arc del sol, identificar un lloc en la Terra. I exactament en el punt d'allà posava aquella pedra que hem vist endavant, que estava marcada amb les que ara anomenem coordinades geogràfiques, nord, est, oest i sud. Però aquell era el punt central de la ciutat, on els dos carrers principals havien de passar. I després també les ciutats romanes estan construïdes d'aquesta forma, totes. També en Girona no s'ha pogut identificar exactament qual és el cardo, qual és el decumà, no sí, ma el cardo no, no? I però segurament es podia identificar al voltant, a prop de lo que s'anomena quatre cantors, no? Quatre vents, com es diu, quatre cantors, sí. Doncs, hem vist com hi ha aquesta relació estricta entre el que és el misteri, no?, de les celebracions al voltant de la vida i la mort i el naixement de l'art. No? Els etruscos ens van deixar molts elements que parlen d'això perquè no tenim les seves construccions, perquè estaven fetes de fusta, es van deteriorar. Però, en canvi, sí que tenim les seves els seus enterraments i totes les ciutats. No? I comença amb aquesta forma el que és l'expressió artística de la nostra cultura occidental. Parlaré sobretot de la cultura occidental. I hem vist que també hi ha expedients, no, per fer-nos endinsar en, aquesta, en aquest diàleg. No? Vam comentar, en aquest cas, en la Vergine delle Rocce, la Madre delle Rocce, di Leonardo, la figura del commentatore, del monitor, no? Che gli insegna la parte speciale a vedere, e poi vanno a vedere anche lo che è la, la figura di Spalder, no? A ciò lo ricordo, chi è per il voto. E in questa pintura, andiamo ancora a mezzo là, no? È un'annunciazione, e non tan solo tenendo la persona che e si indica lo che mi dirà, sino anche lo che va a scrivere la storia, il Vangelo, che è San Luca. A lì, al mito di questa scena, che in teoria aveva di sé una trovata, una situazione particolare che non ammette strane entre l'angelo e la Madre di Dio. E in vista anche come gli questi intendono di sortire quello che è la storia dell'uomo. Però questa spada dell'ombra come si organizza? Come della tradizione bizantina, ti aveva la costume, no? Lo che è la pratica di posare cada figura in un suo spada particolare, edicola, no? E potremmo vedere come a poco, in quel caso di Pier Matteo D'Amelia, la parola del Franciscans, estem a l'any 1483, eh? Aquest espai es converteix no en una edícola particular de cada santo, que cadascú està allà confinat, no? Sinó que el que és l'escena segueix en regla d'aquesta divisió. O sigui que es va negant, no? És com una espècie de marc o de finestra que està endavant, i el que està darrere, en canvi, és continu, és una escena continua. Fins que es va transformar en una estructura arquitectònica que està més allà de l'escena. Sí que després concentra unes imatges, no? Però a poc aquesta divisió esquemàtica es transforma en el que ja es pot anomenar una sacra conversazione, no? Una conversazione sagrada, on els sants estan lliures en l'espai de la pintura. Estan en contra d'un fons encara. I a poc el que fan és conquerir l'espai a dins de la pintura, cioè la natura. Aquí ja no estan en contra d'un fons, no? Sinó que estan en la natura mateixa. No? Es pot veure com és molt natural aquesta representació. És la mateixa d'abans, però ja no hi ha aquesta estructuració i ja no són figures retallades en contra d'un fons. I sempre més podem veure com les figures, aquest és Pellini, festió de Girei, estan no contra el fons natural, sinó en la natura mateixa. Fins que arribem, per exemple, San Francesco, que què més per San Francesco amb la seva adoració de la natura, no? El cantico delle creature, que està al mig de la natura, no al contra de la... És un soggetto típic, on es comença realment, si seguim les representacions de San Francesco, es pot veure com els personatges, els sants, sempre més torna nel seu lloc en la natura i no la natura com un fons respecte a la imatge principale. Fins a arrivare a questa famosissima pintura, che è la tempesta del Giorgione, on els protagonistes no són els personatges, els personatges són de més, no? Són completament de la imatge. Perché el protagonista real és la natura mateixa. Així hem vist que a poc hem anat de la importància donada a la relació als personatges que són sants, doncs a la relació entre l'home i Déu, a poc anem en, a una, en s'apropem amb la nostra figuració a la natura mateixa. El mateix recorregut no podíem veure en l'arquitectura. Aquí estem al Palau de Cnosso. Aquesta és una mica la reconstrucció que van fer els espais, rics de colors, alguna civilització molt feliç, la de Creta. I podem veure que és una arquitectura de continuïtat. No? En general, l'àrea del Mediterrani es va construir en continuïtat amb el terreny, amb la tectònica, les estructures, una lligada amb l'altra, amb connexions, fins que van arribar els grecs. I clar, als grecs li agradava identificar cada cosa. És una cosa que també té un paral·lel amb el seu llenguatge i amb el seu alfabet. Encara avui s'utilitza l'alfabet grec, per exemple, en el món científic, però no és allà la qüestió. La qüestió és que la... Com a vint, sí, ara tots els noms que tenim salten alguna lletra, però vull dir que l'Omicron no, és la petita, la delta i l'alfa. Però, sobretot, l'Omicron és molt important, perquè és una vocal. Què fa l'alfabet grec? Que és el primer alfabet que té les vocals separades. Vull dir, abans els alfabets tenien consonants i tenien sons que eren unió d'una consonant i una vocal, però no les tenien deslligades. Al tenir les vocals separades, poden construir qualsevol son, reconstruir qualsevol fonema, els grecs. I doncs es va perdent aquella relació estricta entre l'objecte i la paraula que s'havia de conèixer per escriure amb els altres alfabets. Amb l'alfabet grec es separen els dos àmbits, el de la llengua i el de les coses. Clar, però això és un problema. Doncs què han de fer? Han de reconstruir el seu cosmos d'una altra forma. Doncs tota la filosofia greca és tota una... tornar a identificar cada cosa amb un nom seu especial, amb una sua, seva elementalitat, separar una cosa de l'altra i identificar-la. I això passa, per exemple, amb el temple. No? La teoria és que abans era una cabanya de fusta, però encara abans de ser una estructura de pals, que després es transformarà en la reinterpretació en pedra, el temple grec era un senzill recinte sagrat, o sigui, s'emmarcava una àrea, el que hem vist, que vol dir templum, és això, no? Identificar una àrea. En aquesta àrea que hi havia? Hi havia el lloc on es feien els sacrificis. Després, aquest lloc va entrar en una construcció. Com en aquell lloc hi havia la divinitat, es va fer l'oikos, la casa del lloc. Aquesta casa agafa el nom de templum, perquè era allò especial separat de tot l'altre, perquè tenia una especialitat, una particularitat. Era el lloc sagrat. Aquí podem veure les primeres temples, aquesta és la planimetria, també seguint la possibilitat de construcció, era més fàcil organitzar una espècie d'estructura amb una entrada, una continuïtat, veieu la continuïtat de la qual parlava. Doncs, i després, aquí podem veure un temple posterior, on es comença a organitzar una estructura amb una mena de columnes, doncs una cosa que a poc va agafant el que és la forma definida del temple grec. És pensar que la civilització greca, entre les àrees d'origen, les colònies i l'àrea de la zona d'influència, va ser molt gran per el període. Tenia una extensió que cobria tota l'àrea del Mediterrani. I aquí podem veure com es va objectivar aquesta idea originària en el que és un temple. Però és molt interessant, no? Perquè aquest mateix passatge es pot veure en l'escultura. L'escultura arcaica, greca, té impassibilitat, és immoble. O sigui, hi ha una imperturbabilitat. O sigui, descriure la idea d'essencialitat de la cosa en la seva forma pura. Però, a poc, passats uns anys, podem veure com comença a agafar, a part, una major realisticitat, no? Més realisme, no? Més realística. Però sempre in una forma totalmente idealizzata. E un equilibrio, un'armonia assolutamente speciale, che è più complessa. Si dà per me questa è una struttura del Transitere, famosissima, è Hermes, Amalseu, Petit Germà, Dioniso, e quello che si nomina chiasmo, a questa forma X. Che significa un bene, è un equilibrio piccato. È vista más come la persona stava fissa, immobile, qui è un momento di equilibrio, no? Si smuove una mica mes, e è spero, no? E questa direzione che abbiamo in un scultore che in sito è quasi coetaneo, va a morire avanti, però va a nascere al medesimo tempo che presidere, che scopas, e questa vacante, la gallina, e as veu com intenta agafar el moviment, no? Doncs podem veure que tota la tensió de la civilització greca entre aquestes dues expressions, no? La dionisíaca i la purínia. La perfecció i, en canvi, el que és el sentit, l'expressió de la naturalesa, la seva forma recta. I és molt interessant perquè quan vam començar a veure què passava on hi havia aquests temples, no s'entenia perquè semblava que els edificis estaven posats amb una casualitat total. Cadascú tenia una direcció, un orientament diferent, però estaven quasi tots orientats de la mateixa manera, no? Però no s'entenia qual era l'ordre, com en un poble tan ordenat, tan teorètic, d'aquests tèmenos, no? Que són d'aquestes tèmenos. No? Aquí podem veure les Olímpia, i aquí estan els propílics, l'entrada al terra. Un està així, un està allà, després hi ha els temples que donaven les altres ciutats. I qual és l'organització d'això? Hi ha una organització física que consta d'indòxiadis, vai interpretar aquesta organització aparentment casual com lligada a la forma de pensar dels grecs. Doncs, si recordeu, no? Els grecs eren aquells que diuen que l'ésser és i el ser és i el no ser no és. I el mateix passava amb la seva criatura. Si et poses aquí, tota la imatge que tens de l'espai ha de tenir una particularitat. S'ha de poder identificar cadascú dels edificis principals. I després, on acaba un, ha de començar l'altre. I després, ningú dels edificis pot amagar una part de l'altre. El ser és i el no ser no és. Doncs no és possible que no es vegi de forma completa. I el mateix passa en l'acròpolis de que són els tropíleis, com organitzaven això? Casaven un cercle, lo dividien a segons de l'àrea geogràfica, si era nella zona que ara és Turquia, hi havia una divisió en 10 parts i l'altra tenia una divisió en 12 parts, no? I a cada sector així identificat s'havia de posar un edifici per far s'havia de veure dues cares, perquè si veus una sola cara, això no tens la idea de la plasticitat, no? No tens la idea de la presència d'aquestes. Aquesta és una imatge. Doncs podem veure que tot això és el resultat de la necessitat d'identificar cadascuna de les coses. Aquesta és la imatge que tenim, aquesta és la fotografia, i aquesta és la reconstrucció de com havia de semblar amb els edificis complets, l'àrea sagrada de la Còmplis. No hi ha cap element que vagi amagant. I el misteri es va solucionar. Però també aquesta tensió que tenia els grecs entre Dionisíac i Apol·lini es manifesta cada vegada que s'apropen més al teatre. Ja, per exemple, hi ha unes construccions com els teatres on la càvea estava adossada a una muntanya, no? Per aprofitar la pendent i la forma de la muntanya mateixa. Doncs, en aquest cas hi ha una relació directa entre el terreny i la construcció. Es va recuperar aquella continuïtat, aquella tectonicitat que caracteritzava l'arquitectura abans de fer tota aquella organització ideal que havien fet els grecs amb la seva arquitectura. I això, per exemple, aquest és el castell d'Euria, el que està en Sicília, a Siracusa, es veu en construccions que tenen una vessant més pràctica o fortificacions així. Aquesta construcció, en realitat, tornem absolutament a la continuïtat murària i a una adherència a el que és el terreny original. Aquest pas és molt important perquè serà característic de l'arquitectura que es desenvoluparà a la península itàlica, la càrrega itàlica, amb l'arquitectura dels etruscos i sobretot dels romans. Aquest és el temple del jove Anxur a Terracina, uns 100 quilòmetres a sud de Roma. Però aquest no és el temple estava aquí. Aquest és el basament sobre el qual es va construir el temple. Estem al primer segle abans de Crist. Però farem 10 exemples més antics. Doncs, el que és important és aquesta construcció del basament, que és una construcció feta amb arcs i voltes. La diferència de l'arquitectura romana és que utilitza els arcs i les voltes i és una arquitectura de la continuïtat. Però aquesta continuïtat es troba també la forma, el sistema, per organitzar uns espais buits, sempre mantenint aquesta continuïtat de l'estructura dels murs.
No,
però no és
així, no?
Sí, repeteixo. Doncs, Ah, sí, és Terracina. Terracina és, bueno, hi ha el Sant Felice Circeo, la península del Circeo, i justa, però és al sud de Roma. Estem a mig camí entre Roma i Nàpols. I és, bueno, allà comença una zona de costa molt bonica, i amb Sperlonga, i Gaeta, i després es va a la zona de Nàpols. Estem quasi al final del Lazio, començant. I aquesta és la reconstrucció hipotètica de com havia de ser el passat, no? Aquest passament és un exemple que dic de lo que es desenvoluparà com a arquitectura romana. Mentre que el temple, en realitat, té poques diferències respecte al model neatunes, l'escala endavant, algunes coses són diferents dels temples itàlics respecte als grecs, però no és allà la el pas important. En aquest cas estem a Palestina. Palestina està uns 30 quilòmetres al sud de Roma. I aquest és el temple, segon segle abans de Crist, en el moment que es va desenvolupar aquesta estructura, però hi havia preexistències, com també hi ha construccions posteriors. Aquest és el temple de la Fortuna Primigenia. Aquí podem veure exactament com tota l'arquitectura romana busca una continuïtat de l'estructura. No hi ha una divisió d'elements, una identificació de cada element, ma de tot contrari, no? Perquè és la reconstrucció de com havia de ser. I tot això es pot veure també en l'organització del centre, de Roma, dels forts, no? Que es van construir aprofitant cadascú l'altre per fer un fòrum, una plaça central més enllà. No? Si tingueu el que és el traçat, la planimetria de lo que van trobar en aquella àrea, es veu, no? Com hi ha aquesta continuïtat absoluta i l'aprofitament de les estructures per realitzar de més enllà. No? Sempre s'aprofitava un element preexistent per allargar el siguient, no? Que, doncs, que l'altre fos integrat com un fons, com una part, i així anant ampliant amb la, també la megalomania, una mica, que constituïa els romans. Això sí, aquí veiem les termes, una de les termes, no? són estructures immenses, no? La persona és així. I aquest exemple de la forma de l'arquitectura romana es tradueix en la sala octàgona de la domusària. No? Aquí podem veure tot el desenvolupament del llenguatge que és la planimetria, vegeu com aquesta sala octàgona amb una volta i l'organització d'una sèrie d'espais en les obertures que poden obrir. Aquest tipus de sintaxi arquitectònica és la que constituirà l'arquitectura europea fins al 1800 i encara després en algun cas. Perquè és el patró que després del passatge que veiem per l'arquitectura medieval es va tornar a desenvolupar a partir de l'arquitectura. Aquí veiem el Pantheon, que és el mateix concepte de continuïtat, la gran cúpula, 42 metres, no? Que és molt important el Pantheon perquè bona part del que vegeu és el partit decoratiu original. En canvi, com se sap, la majoria d'aquests edificis, després de les invasions barbàriques, van ser abandonats i les parts, les peces, utilitzades per altres construccions. No? Sobre perquè hi havia una sèrie de marbes de gran pregi, que venia, això la vam veure l'altra vegada, no? Que també un altre exemple de continuïtat en la vida d'Adriano, Tivoli. I el que m'interessava era ensenyar, en canvi, el que són els mercats de Traiano. Perquè en aquesta estructura que es pensa que fos projectada, dissenyada per el famós arquitecte Apollodoro di Damasco, doncs comença a tenir una continuïtat dels elements especial, no? Ja no és important l'estructura de conjunt, la simmetria i tal, sinó que sembla que l'utilitat ha recorregut més eficaços, doncs agafen més importància d'una organització general. Que evidentment, sobretot pensant que vede un arquitecte amb una capacitat com a Muro d'Oro, però també i sobretot amb l'utilització que es va fer en les fases successives, no? Té una complexitat, un unió d'elements, per exemple la via piperàmica per la via coberta, que d'alguna forma tenen en luce el que serà la successiva arquitectura dell'epoca medievale. Això a grande scala i l'altre desenvolupant-se in una scala més petita. Com podem veure, per aquest fresc, l'angoggio dei vetti, che diu la regolia, les efectes del Bo i del Malgobert, que està a Siena, i que és molt interessant. No? Això és com una visió, com una fotografia, diguem-ho així, dic que és correcte, de lo que era una ciutat medieval. És molt interessant perquè podem veure que els murs que ara veiem, que encara hi són, en molts casos, a les ciutats medievals, en realitat no eren un sistema senzill, sinó un sistema molt complex. Encara hi ha en aquests murs una cosa que s'anomena ferros. Són elements de metal, de ferro, que servia per afegir altres elements. Altres elements que eren balcons, petites torretes, tendals, passatges, i podem veure que tots aquests elements existeixen en aquesta imatge. És molt interessant mirar les pintures d'aquella època, perquè ens fan entendre millor com era l'arquitectura. Però, sobretot, el que podem veure és que és una situació d'absoluta continuïtat. Continuïtat és la identificació de cada element. Aquesta és la ciutat burgesa. Què vol dir burgesa? Bé, dels primers assetjaments que s'organitzaven al peu del castell. Qui hi anava? Allà hi anava. No hi anava el senyor, no hi anaven els seus soldats, sinó que hi anaven petits artesans, gent que se dedicava al comerç, que estaven protegits del castell i comencen a organitzar aquestes estructures, embrions de ciutats, que es diuen burgi, i d'allà ve el terme burgesia. Comença a veure el que serà la ciutat burgesa, d'aquesta ciutat medieval feta de construccions tallades una a l'altra, aprofitant els espais i aprofitant sobretot també les construccions que quedaven, en el cas de Roma, per exemple, o d'altres ciutats resistents romanes. No? I l'altre gran exemple d'arquitectura medieval, clarament l'arquitectura exemplar per l'edat mitjana, és la capella. No? Podem veure la capella de Girona, detallant un fantàstic edifici que tenim aquí. El mateix recorregut es pot veure en el que és la pintura. Després de la caiguda de l'Imperi Romà, la civilització bizantina, amb els seus exemples, que ja anirem, però fantàstic, decorativa. I aquí estem a Santa Cecília in Trastevere, i és on a final del segle XIII, 1290, i és un fresco de Cavallini. És interessant perquè les imatges, les persones, són molt paregudes a lo que era la iconografia bizantina del Bizanci. Però comencem a veure el carrozzo, no? La plasticità della figura. Torna a aquella forma d'expressió che aveva già stato della pittura romana, per esempio, però che si aveva perduto, no? La pittura bizantina è decorativa, le figure sono come planes, posate, ritagliate contro un fondo, no? E dico che allora, come a poco a poco, comincia a fare la terza dimensione alla pittura, no? La plasticità. E qui siamo una pittura per discussione a Giotto, potrebbe essere anche da Bellini, che sono delle San Francesco, che è stimato. È una cosa molto intensa, perché fissa al cielo, come che se il lloc de l'esplendor della llum divina, es feia amb l'or. I in cambio Giotto el fa blau, come se in realtà. A poco la pittura torna a preoccuparsi al realismo. Come di no, va a tornare alla natura, e qui es pot veure come al final del 200 comincia a tornare cap a la natura, in questa immagine. Già le figure, també, come potete vedere, fantastiche, stanno in posizione normale, non stanno in una posizione tipizzata propria del linguaggio, per esempio, del tradizionale, no, sino che sono scene reali. Stiamo qui potendo vedere la medesima situazione, sempre Giotto, però c'è una pittura sul metallo, e continua, e manté la tradizione di tenere il fons d'or, no? Per la zona on viu Déu, sempre és d'or, è la pittura del vita, no? Al seu centro, la seva casa, è d'or, è la llum divina. Però, in cambio, tutto l'altro s'approva sempre més alla nostra modernità, no? Le espressioni, che si tratta l'espressione del vero, che non è imperturbabile. No? E che mezzo che compiamo per chi è morto, sempre del Giotto, le espressioni sono drammatiche, no? Perché le scale, se qui non stiamo, è la impassibilità dell'iconografia bizantina. Qui potete vedere le situazioni reali, l'intento di mostrare i sentimenti delle persone. Questa pittura, se vedo questa pittura qui, tornerà nella storia dell'arte, al passaggio, sì, la mateix passa da qui. E comincia, e torna a intendere aquella sintassi, aquella architettura complessa, delle quali si vedono uns elements, un testimoni in l'architettura romana, che dà. Aquests artistes i architectes anaven a Roma per studiare el que quedava d'aquests monuments. Però donaven aquesta impressió de grandiositat amb l'interior. Aquesta església va estar molt anys sense cobertura perquè no hi havia ningú que fos capaç de fer aquesta cúpula. Fins que va arribar d'un elèctric de fer aquesta magnífica estructura. Leon Battista Alberti va dir que encara tenia massa del tedesco, de l'alemà, perquè la geometria de l'arc és una mica a sesto punto, no? Com l'arc gòtic. Però de totes maneres va donar al començament del desenvolupament de l'arquitectura del Renaixement. L'arquitectura del Renaixement que troba la seva fórmula definitiva, per dir-ho així, amb un eix que va de Diego della Francesca a Rafael. I ho podem veure que Rafael va ser també arquitecte, no? Però segurament en aquesta famosíssima pintura, l'Escola d'Atens, podem veure la seva articulació d'una arquitectura molt complexa. No? Tenim tot el que serà el llenguatge de l'arquitectura del Renaixement i la seva forma compiuta, fins i tot que s'anirà per tota Europa, fins a Rússia, no hi verà molt temps després, aquest llenguatge mateix es dirà manierisme. Sobretot quan començarà l'empremta i es podran fer manuals que expliquen com funciona aquest sistema del punt de vista de la gramàtica de les lletres. No? El mateix camí podem veure l'escultura. De la Puerta, és l'últim passat 100 anys entre Nicolò Pisano, Matteo Pisano i aquesta és una escultura que està en la fontana, en la plaça de Siena, a Cavarencia, de Giacomo da Ravenna. Podeu veure, aquesta és de marfil, per això té aquesta forma curva, no? Per adaptar-se a la peça original. Però a poc a poc l'escultura passa del món medieval fins a l'expressió actual. Amb el moviment, amb la proporció, no? Més sembla a la real. No? I és tot un camí entre l'idealitat, aquesta és la laureana, i també l'expressió de la passió, del sentiment, de la joia, de la tristesa, de la devastació dels sentiments per al dolor, no? Com aquesta fantàstica, fantàstic conjunt de Nicolò dell'Arca, que està a Bologna, a la mesa de Sant Pere de Lliga, i el del 1460. No? Perquè no hi ha una escultura més dramàtica d'aquesta. És interessant perquè vam dir que en realitat, la conformació definitiva de l'arquitectura del Renaixement la tenim en una línia que va de Bramante a Piero della Francesca a Rafael, que per una casualitat són tres persones que venen d'una zona entre Borgo San Sepolcro i Urbino, que és una distància de 100 km. Però l'arquitectura del Renaixement és molt complexa, en realitat. Hi ha moltes veus i moltes maneres d'interpretar-la, però totes es confronten i parlen el mateix idioma. L'Itàlia no existia, però la llengua era la mateixa, sempre menys el latí i sempre més el que s'anomena el vulgar, no? L'italià. I entre aquestes expressions hi ha algunes particularíssimes. Per exemple, la de Leonardo i la de Miguel. Aquest és el David, que representava l'escrit de Virtus de la República de Florencia. Miguel Angelo és una història, perquè Miguel Angelo comença a expressar en l'escultura són extensions, i no tan sols en l'escultura, també en l'arquitectura. El típic moviment, no? Contrabalançat, per expressar una tensió cap a un lloc, doncs l'utilitza, o sigui en la figuració, o sigui en l'arquitectura. Sempre hi ha una tensió en les construccions de Michelangelo. La capacitat d'expressar-lo amb la pedra, que és una cosa increïble. Podem veure la cúpula de San Pietro. A ningú li havia passat per cap de posar la cúpula a sobre de les columnes. Però, clar, posava elements tan pesats a sobre d'uns elements tan petits et dona una sensació, una angústia, una sensació de contraste molt fort, és molt expressiu. No? I després també té tot un significat simbòlic, no? Del fet que tota aquesta estructura és com si el seu pes la manté a terra i en realitat estem intentant de posar-la cap al cel, no? Perquè és la casa de Déu. I aquesta capacitat expressiva, no? Que és l'activitat Rondanini, on ja no sentem més què és figura, que es pedra sencilla, que es tensio puro, ¿no? Es lo que se anomena el no acabado, el no finito de Miguel Ángel, ¿no? Que había un punto y era suficiente. Y esta capacidad expresiva de Miguel Ángel dona lugar a la capacidad que tenía la arquitectura más barroca, de hacerse siempre más compleja, y de agafar también unos partits retóricos, un ilusionismo, una elocuencia que no había tenido mai en la arquitectura. Y son todo eso, sobre todo en Berlín. Aquí podemos ver al columnar de Piazza San Pietro, pero también una cosa muy particular. A Malbaró, lo que fa la arquitectura es transformarse total en instrumentum regni, ¿no? Está al servei del poder. En los países que están ligados al Papa, al servei de la Iglesia, de la controriforma. Y en cambio también al poder de las nascentes monarquías absolutas, como España y Francia, ¿no? Y es una idea bastante diferente de la concepción de España. Es de pensar que Colomba descubrió América, pero Galileo y Copérnico van una que esta información que no era la Tierra el centro del universo, sino que ya había el Sol y la Tierra era... Entonces todo eso va a crear un desconcerto, una pérdida del punto de referencia y la necesidad que vediamo Cartesio de identificar un punto en el espacio con las seves coordinadas, ¿no? Entonces que es una cosa absolutamente relativa. Normalmente pasa en alguna forma de arquitectura. A Berlini, l'espai urbà es un espai retòric on envían mensajes a la población, pero ¿cómo se envían? Se vienen organizando relaciones. Por ejemplo, en la éxtasis de Santa Teresa, la estructura no es sencilla. A ver si tengo la imagen. Sí, sí. Entonces, hi ha la escena principal, hi ha els que van pagar l'obra de Guinda Xís, que miren aquesta estructura, no? Miren aquest episodi, aquesta cosa que està... Hi ha aquesta teatralitat, aquest posar en relació diferents elements de l'espai per organitzar una densitat espacial que no s'havia vist mai. El mateix passa en la capella Quixia, Santa Maria del Popolo, Roma, on els episodis de medagliere, estan organitzats de forma creuada all'interno d'aquest espai perquè tu entres i comences a entendre que hi ha tota una història que t'envolta. És una forma diferent d'entendre la capacitat expressiva i retòrica, en aquest cas el recordo com eloqüència, no? Com capacitat de comunicar amb l'arquitectura. I com he dit, instrumentum regni al servei de les monarquies nascents com l'estat de la França, no? Que era el més potent, juntament amb l'Espanya. De fet, Bernini, invitat de Louis XIV, ha proposat un projecte per al Louvre, segurament, no? I en va fer tres d'hipòtesis Bernini, però ninguna va ser elegida perquè hi havia una lluita molt gran sobre qui havia de fer aquesta expressió del poder i per mi estava la seva fase final, la fase final de la seva idea. Però d'aquestes idees complexes, no? Aquesta capacitat de subjectar la natura i la construcció, no? Amb l'idea arquitectònica, aquí podem veure Villa d'Este, el seu territori, és a Tivoli, a prop de Roma, és molt a prop de la vila d'Adriano, amb els seus jocs d'aigua, de tot això neix aquella increïble forma de manifestar el poder amb la construcció, la qual és un exemple claríssim de Versailles. Podem veure el passatge. Just després d'aquesta explosió, no? De l'eloqüència, també d'una teatralitat, no? Però també hi ha la reacció. Tenim Newton, no? La capacitat intel·lectual i científica que comença a donar noves interpretacions científiques del que és la realitat. I tenim el naixement del que és el moviment il·luminista. Aquest és el cenotafio de Newton, el moviment l'ipotesi dei commenti funerari a Newton, che va disegnata dall'architetto Francis Burley. Passiamo. L'architettura dell'illuminismo da poter bene esemplificata era queste due pagine, che sono delle enciclopedie del Diderot e d'Alembert. Che fa l'enciclopedia? Explica come funzionano le cose e anche le attività della società umana. In quel caso abbiamo una papereria, una fabbrica di papere e una distruzione esplosiva. No? È molto interessante perché potremmo dire che per un costante, quella idea di Newton, che tutta la realtà è una successione di cause e effetti, no? Lo che fa è aprire le macchine, mostrare tutto il sedimento, il meccanismo, no? Ossia questa investigazione di come funziona la cosa, quali sono gli elementi. E per l'altra la scena, la posata in scena dell'attività, che sempre deve essere in un ambiente tipico. Che si ricorda un'amica a schiara sono i nostri ambiti digitali. In caso è un intento di relazione tra l'espressione della macchina e al movimento delle persone. Così si comincia a investigare come funzionano le cose, come è la relazione tra l'uomo e la macchina, e posarlo tutto in una forma tipizzata, in una forma idealizzata. Torna detto in un'altra forma. Ma che l'idea del Grex che sapete identificare le cose, no? Lasciamo l'architettura. Però è interessante notare questa. Come sono propense a quella costruzione spaziale per esemplificare come funzionano le attività umane, direi che sono le attuali costruzioni della realtà virtuale, soprattutto quando è necessaria l'interazione tra noi e le spalle, no? Tutte le sedie per la realtà virtuale. Sono molto sensibili e perfette per questa situazione qui, in verità, insomma. Così che sono basate normalmente in una prospettiva centrale e all'archetipo potremmo trovarlo da questa pellicola di Stanley Kubrick, Dormilugo di Sera nelle Spalle, con casta e un investimento tecnologico, scientifico, però sempre in una situazione in perspettiva centrale, no? Come al punto di fuga è perfettamente centrale, e la ricostruzione di questo ambiente di immersione, no? Sempre intenta posarsi al centro. Però anche potremmo organizzare la cosa d'altra forma, però sempre a questa sensibilità, tutte le spiegate che hanno utilizzato queste sedie, che sono queste sedie? Sono le protesi, sono le cose che ci permettono di entrare in questa realtà. E senza le quali non potremmo. Sono ampliazioni delle nostre cose. Molte spiegate, se in realtà a queste spazi di qua potrebbero essere molto sensibili, no? Come nel caso di questa struttura che serve per organizzare, per posare mobiles e studiare la propria abitazione, no? Una cosa molto sensibile, però si ricorda molto lo che era la. A che racco di casa che van vedere nel libro di McGeer, no? Che era un spy, non passava cose, si accostava al tempo, no? O anche altri esempi di situazioni virtuali, come la questa galleria d'arte, no? Che serve per insegnare un elementi che sono presenti. La settimana passata vanno tenuto una conferenza molto interessante a chi alla facoltà, on darei una domanda, sì, a tutto il confinamento delle questioni, le esperienze virtuali di visita ai monumenti, ai luoghi turistici, potrebbero essere un'alternativa? E lui va a rispondere sì, dal punto di vista del contenuto, sì, però in realtà, in quel momento non sono soddisfattorie, troppo soddisfattorie. Perché passa ciò? Bueno, as Grex diria che vive era Pascal. La del Pat, no? Vedete, Patos, no? Pasca in potenza, io con provare l'esperienza dei viure. Però per provare l'esperienza dei viure, non è pensare l'esperienza dei viure, no? È una cosa abstratta. Io devo stare all'ins di questa esperienza, pensare in volta, ad essere un ambito, ad essere un'atmosfera. Dunque è molto difficile ma questa separazione che viene, soprattutto si ferma questa esperienza, ma che al messo in sì, no? Da queste strumenti digitali, che sono nostre. Personal computer, no? Lo vedo a casa, la nostra, portata. Dunque, via questa separazione, via questa distanza, è molto difficile che qui a questa distanza. E tutto ciò, come ho visto, in realtà lo che fa è sposarci come in una scena di un teatro, che c'è il teatro olimpico di Palladio a Vicenza, no? Questa è mica una scena, però qui c'è un coinvolgimento differente. O també, per me, si incara a messo in sì a questa tradizione, che è una tradizione che è il mondo alchemico, che è la tradizione dei sloci mnemonici. Così, a slocs, che potrebbe essere abitazioni o scena delle altre, o ne sposavano su soggetti, che després, focalizzandosi, immaginando questa scena, a Massimo Soggetti, serviva come referenza per ricordare le cose. Era l'arte della memoria, no? Che è tutta una tradizione letteraria che potrebbe essere seguita e Giordano Bruno. Dunque, in realtà, lo che ho visto nell'enciclopedia è ripetere ciò. Costruire un luogo ideale che per riposare in scena un'attività della quale intende di ricordare. E tutto ciò deriva dalla possibilità di fare copie. La possibilità di fare copie è una cosa relativamente nuova. In realtà, tenim copie delle sculture. La scultura con la quale abbiamo cominciato, che l'Hermes, è una scultura di figlia, però non si sa se è l'originale o se è una copia ellenistica. Sembra che è una copia. Però una cosa è fare una copia di una scultura. E un'altra è la possibilità di copia che viene in mano. È un filosofo alemano che sbadevi che va cominciata questa investigazione, questa riflessione su quello che è una copia, che sbalde bene. E ancora pensare di sbalde bene, ma che, bueno, della copia, no, d'espresso è una forma di espressione tipica dell'arte contemporanea. Però mi sembrava da Marcel Duchamp, che va a organizzare, va a posare in crisi al sistema dell'arte. L'autorità, perché il vaga fa una ruota di bicicletta, la va a posare sopra un tamburetto e va a dire che ciò tenia un valore artistico. Per lo che si nomina objet trouvé. Però va mancare a messa via, perché l'oggetto è e va a fare moltissimo. Potremmo vedere questa qui, soprattutto a che, no? Che è il mese famoso del mondo. Lo va a presentare a un'esposizione a New York e va a essere usato. A partire da lì, cambia in alcuna forma la storia dell'arte contemporanea. Dunque, non potremmo dare messa attenzione tanto solo all'oggetto, né a lo che è l'espressione dell'autore, perché va di no che è una gente. E va a trovare che per me è il valore d'ora. Però va a spancare ancora la messa, perché va a fare copie da che lo c'è trovato, e a queste copie le va a fare a mano, ciascuna differente dalla vita dell'originale. Dunque, tutto il sistema dell'arte, da quella forma, va a entrare in crisi, entra in quello che è della Seconda Guerra Mondiale, è la situazione attuale. Amadeus Duchamp va a lavorare a 20 anni, va a lasciare questa opera, che è messo un interrogativo che non è, no? È interessante perché la porta la va a fare a Cadaqués, come al museo del Stoccio, da Bermuda, che le va a rubare qui a Grado Maior. E si è scritto moltissimo sopra questa opera, che la novella di Tandonè, che è l'incipit di enunciato d'un problema científic, no? Que en realitat segueix una cascada d'aigua i una llum de gas. Perdona, dos aquests objectes i allà s'acaba. I van escriure rius de tinta sobre la interpretació d'això. Això és el que es veu del forat. Tot això s'ha de veure per mig de dos forats que hi ha a la porta. I el que hi ha a l'interior és un diorama, no? És una reconstrucció tridimensional d'un espai. Donc s'ha dit que sí, que hi ha el paisatge de la Gioconda, e l'havia donat, ha fet el picozzo alla Gioconda, i aveva tota aquesta història. Havia donat molta explicació de la seva interpretació de la Gioconda, si tot sigui això. Sí, el cos de la és directament, es deriva directament d'una fotografia de Malray, i així seguim. No? I també podem dir que en part és, hi ha una referència a la Cefal, no? Que és el nom de la secta, hipotètica secta secreta, no? És que feia res de misteriós, no? Que va organitzar Batall, els surrealistes, i de qual feia part, d'alguna forma també, el Duchamp mateix. I aquesta és la fotografia de Marray, de Guigui de Montparnasse, que té la mateixa, més o menys la mateixa posició que l'imatge que podem veure. Però també podem dir que aquella imatge i aquesta, la de Marray i la de Duchamp, podrien fer derivar d'aquesta escultura de la realitat, que té de dir, que té el sol, no, que il·lumina. Però l'altra té un llum de gas, una versió tecnològica i reduïda de lo que és un sol. Però no és important tot aquest interrogatiu que es dona, és el fet que es doni interrogatius. I després és importantíssim. Que Duchamp posa aquestes coses entre nosaltres i aquest món imaginari del mar. No s'ha vist que ara la nostra capacitat d'entrar en els mons digital és reduïda encara. Pot ser que les transformacions futures dels mitjans, com en nosaltres, ens permetran una capacitat diferent d'aprofitar aquestes situacions. Però, en el moment, nosaltres entrem amb les emocions i amb els conceptes del món de l'art. Però tenim aquesta divisió. Aquesta divisió sempre existeix i aquest és el missatge de Duchamp. En aquest moment, nosaltres podem veure més enllà d'un mur, no que són els significats de la vida, però el nostre viatge, com el que hem fet avui nosaltres, és un viatge d'imaginació.